Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, en un dia en el que segurament molts pares i mares estaran contents perquè ja ha començat el col·le, no a tot arreu, però sí que la majoria de nens i nenes ja estan a les escoles, avui han tingut el seu primer dia de col·le i segurament a aquestes hores ja li estan explicant als pares com ha anat la història, no? Retrobament amb amics, nous professors, nous companys de classe, noves assignatures i sobretot quan hi ha canvi de cicle, no? Que ja passen dels més petits a ja ser una mica més grandets i comencen un curs nou, doncs la cosa canvia. Jo encara me'n recordo, quan anava al col·le. Jo m'ho passava bé, això s'ha de dir. M'agradava anar al col·le. Això de matina no gaire, Això d'aixecar-me d'hora em costava bastant. Però, bueno, un cop ja t'aixecaves, anaves amb il·lusió i amb alegria per retrobar-te amb els companys. Però què passa? Després, el fet d'estar a classe, doncs, lo típic, hi ha els que no xerren gaire, hi ha els que xerren una mica i hi ha els que xerraven moltíssims entre les que m'incloc. I aquella frase de Rodríguez Callesé, pues, es va fer molt famosa a la meva classe. Ara enteneu, no?, per què em dedico a això de comunicar, a treballar a la ràdio. Bueno, doncs és un plaer acompanyar-te. Soc la Montse Rodríguez, la que no calla mai i que tampoc callarà avui, que és el primer dia de la setmana, a les 7 de la tarda i 2 minuts. Tenim moltes coses interessants a explicar-te i també tenim la mirada posada en el temps. Ja sabeu que ara mateix està plovent i força a molts indrets de Catalunya. Estarem molt pendents del que estigui passant, així que no marxeu perquè entre ara i les 8 de la tarda, horari de l'Interna COPE Catalunya, estarem pendents de tot plegat. I a partir de les 8 amb Àngel Expósito. Avui us volem parlar de moltes coses, com per exemple de que un cop acabades les vacances, que fem? Tornar a la rutina. I aquesta rutina quina és? Doncs de la feina, començant al gimnàs, retomar una mica les classes d'anglès, etc. El que volem dir, la normalitat. I dintre d'aquesta normalitat també hauríem de posar en fosforito, donar sang. Perquè quan estem de vacances no ens en recordem que hi ha molta gent que pot tenir, doncs, algun accident, que ha de tenir una operació d'urgència i es necessita aquesta sang. Per això avui, al llarg de la programació de COPE, ho heu escoltat parlar del tema de la importància de donar sang amb una nova campanya del Banc de Sang i Teixits que es diu Piles Carregades. I aquestes piles, doncs, hem d'intentar aportar-les per ajudar a la resta. Aquest serà un dels temes principals d'avui a la Linterna COPE. Salutacions, tot just, comencem ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb el temps per saber quin temps faran les properes zones i precaució perquè demà dimarts es manté la possibilitat de xàfecs i tempestes fortes amb més fresca. Aquest dimarts es mantindrà aquest temps inestable per la presència vertical a Catalunya d'un sol d'aire fred en altura que des d'avui dilluns ens ha portat ruixats i tempestes localment intenses, fins i tot torrencials. La part més activa hauria passat, però encara hi ha risc de pluja, que pot ser bastant forta. Hem d'esperar un dia de núvols, de cel majoritàriament ennuvolat, i les úniques clarianes més o menys importants del dia s'obriran cap a l'extrem nord del litoral, a la Costa Brava, a les comarques de Ponent i també en algun sector interior de les Terres de l'Ebre. I quan parlem de pluges, parlem també de molta precaució a les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs, de moment, i pel que fa referència a la pluja i que pugui haver-hi afectacions, que, com sabeu, de moment parteix de la part sud del país, doncs no hem de dir que hi hagi masses problemes amb tot, hem d'estar atents al cel i, sobretot, adaptar la conducció a l'estat de la via. Si fem un repàs a l'àrea metropolitana, que és on hi ha en aquests moments major circulació, hem de parlar de rondes carregades, d'encara problemes a la C-17 a Mollet i a la B-32 C30 a Barberà, en el cas de la C33 i la C58 aturades de Montcada cap a Trinitat, i els accessos sud mencionar la 2, on hi ha la part més de lleidatana, en concret a Òdena hi ha un carril tallat per una avaria, i una altra avaria del lloc d'Urgell també provoca un tall. Per tant, com sempre, us demanem cautela i que no baixa la guàrdia. Molt bona tarda.
Gràcies per la informació des del Servei Català del Trànsit. Gràcies a la Sílvia i molta, molta precaució. Sempre ho dic, però la millor companyia, la ràdio, s'esteu ara mateix conduint, i també, òbviament, si esteu a casa escoltant-nos. D'aquí un moment parlem de sang, i tenim, doncs, una mica de tot. Des del doctor, el director del Banc de Sang i Teixits, parlarem amb una donant, i també parlarem amb una persona que va haver de rebre molts litros de sang perquè el van haver d'operar d'una important, malaltia, i avui ens ho explicarà. Així que no marxeu, que ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Todos los días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Watch me.
Després de l'estiu, les reserves de sang solen estar més baixes a causa de la disminució de donants durant les vacances i l'augment de necessitats mèdiques. Per això, donar sang en aquests moments és especialment important, i així ho ens han explicat des del Banc de Sang i Teixits. Cada donació pot salvar fins a 3 vides, ja que la sang s'utilitza en cirurgies, tractament de càncer, trasplantaments i accidents greus. A més, la sang no es pot fabricar i només es pot obtenir gràcies a la solidaritat de les persones. Donar és un acte senzill, és segur i ràpid, però té un gran impacte per a molts pacients i les seves famílies. A més, hem de tenir molt present que qualsevol de nosaltres en algun moment pot necessitar aquesta sang. Des de Rere Cope Catalunya i Andorra, el director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, ha fet una crida als joves a fer-se donants i ha destacat la importància d'aquesta acció solidària, com li ha explicat a la Sara Sánchez.
Efectivament, una acció solidària molt necessària tot l'any, però especialment al setembre, quan els nivells de reserves es troben en davallada. El director Joan Ramon Grífols ens explicava que són necessàries 1.000 donacions al dia per tal de cobrir les necessitats dels pacients i superar les reserves mínimes.
De mitjana necessitem unes 1.000 donacions al dia perquè també de mitjana cada dia acostumem a subministrar entre 750 i 850. I necessitem aquestes primeres setmanes de setembre recuperar aquesta davallada.
Amb el lema d'aquest any, piles recarregades, vides recarregades, el Banc de Sang i Teixits pretén recuperar l'hàbit de donar sang a la tornada de vacances. Unes campanyes que, segons es comentava Grífols, cada any necessiten de més creativitat per atreure l'atenció.
Cada any s'ha de ser molt ingeniós en anar canviant el missatge, ajustar-lo al moment puntual de l'any, i hem de donar moltes voltes per trobar realment aquella frase o aquell motiu que pot engrescar la gent a donar sang.
Una crida que no només pretén apel·lar als donants habituals, sinó que busca arribar al col·lectiu més jove, però també a tothom major de 18 anys i menor de 70, que pesi més de 50 quilos i que en cas de ser dona no estigui embarassada. Els únics requisits per poder donar sang. Les reserves s'esperen que augmenti durant el mes i la campanya aconsegueix arribar va superar les donacions necessàries.
I per tenir aquesta sang, òbviament, necessitem donants. I avui la Sara també ha parlat amb una donant que, a més, és cap de cartell, oi, Sara?
Com cada any, moltes persones s'animen a donar sang en l'època, ara al setembre, més necessària, quan les reserves baixen precipitadament i es requereix més. L'Elisenda és una d'aquestes donants. Ella porta 15 anys compartint aquest acte tan solidari i, a més, aquest any és la portada de la campanya del Banc de Sang i Teixits, piles recarregades, vides recarregades, mèrit per tots els anys que porta ajudant altruistament. L'Elisenda ens explicava que aquest és un acte que no costa res i ajuda molta gent.
Senzillament saber que pots, amb un gest que és molt fàcil i totalment això, fàcil, que no és dolorós, que no et treu res a part d'una mica de temps, ajudar altres persones que ho necessiten, no? Que realment quan tens familiars que estan malalts i que necessiten les transfusions, te n'adones de lo necessari.
Encara que porta més d'una dècada donant sang, aquesta és la primera vegada que s'ha animat a donar plasma, una experiència que considera igual d'enriquidora i necessària per a la societat i especialment per a aquells que ho necessiten. L'Elisenda ha aprofitat per fer una crida a totes aquelles persones que encara no s'han decidit a donar sang. Els anima a fer aquest gest tan solidari.
Home, primer, que és un gest que no ens costa res, que vas allà en menys d'una hora estàs fora. Acabar-los a convèncer és que no saps mai amb quin costat de l'equació estaràs, no? I l'altra la pots necessitar i necessitar que gent com tu hagi fet aquest gest, precisament.
Amb tot, s'espera que amb aquesta campanya s'aconsegueixi animar més persones a donar sang i les reserves augmentin durant l'any.
Avui a la linterna de Cope Catalunya i Andorra és un plaer parlar amb en Carlos, que és tant donant com receptor de sang. Carlos, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Primer vas començar, imagino que donant, no? Com va començar tot plegat?
Bueno, va començar fa molts anys. Era voluntari de Creu Roja i vaig dir, vull fer alguna cosa més. I mira, per què no fer una altra acció que és la de donar sang? I això ja fa molts anys. Uh-huh. I vaig seguir endavant.
Cada quan donaves sang?
Llavors, doncs, cada tant que podia, no era tan regular, potser, però bueno, potser una vegada, dues vegades l'any.
Uh-huh. Ho feies sent conscient del valor que té aquesta sang, no? Que avui en dia molta intel·ligència artificial i moltes coses, però de moment no tenim sang artificial.
Correcte, correcte.
De donant a receptor, què va passar a la teva vida per haver de necessitar aquesta sang que molta gent dona de manera altruista, Carles?
Doncs mira, de manera sobrevinguda varen trobar una patologia que semblava ser que estaven allà i no sabia què tenia. Per sort la van trobar i, bueno, s'havia d'arreglar i requeria d'una intervenció complexa. La intervenció es va complicar més del previst i em van haver de transfonda 36 bosses de sang.
Tonido, que equival a quant cada bossa?
Penso, no te mentiria si t'ha dit ara exactament quants mil litres són.
O sigui, 36 bosses són moltes, oi?
Sí, moltes, moltes.
Uh-huh. En aquell moment què vas pensar quan et van dir hem de fer una transfusió i de bastant sang?
Bueno, de fet no vaig ser conscient perquè l'operació es va complicar molt i vaig estar molt de temps en coma.
Uh-huh.
Va ser quan em vaig despertar que em van dir ha passat tot això i hi ha hagut tota aquesta transfusió.
Uh-huh. Què hagués passat si no hagués aquesta sang, Carles?
Doncs soc molt conscient que si aquesta sang, perquè a més soc d'un grup sanguini molt particular, o sigui, el zero negatiu, o sigui, si no és aquest no me'n poden donar cap de cap altre. Si tota aquella sang no hagués estat disponible, jo a dia d'avui no seria aquí. Això ho tinc claríssim.
Uh-huh. Això t'ha fet pensar en aquells dies en què tu anaves i donaves la teva pròpia sang per si algú la necessités en un moment donat com t'ha passat a tu, Carles?
Sí, sí, totalment. O sigui, si ja era conscient, ara encara ho soc més i ara encara faig més consciència col·lectiva, si puc.
Què li dius al teu entorn quan parles d'aquests donant de sang i, a més, receptor d'ella? No sé si en aquell moment de l'operació van demanar a la família, als amics, que donessin sang.
Sí, a tothom que passava per allà, pel meu entorn, l'hospital i tal, i comentaven, escolta, que hem necessitat de molta i, de fet, prou gent en va donar. Però, bueno, la meva tasca quedava més endavant. A dir, escolteu, a tothom que em coneix i que coneix la història, li fong el missatge de dir, escolteu, mireu, jo que ja ho era, un dia ho vaig necessitar, per tant, qualsevol ho pot necessitar un dia. Penseu en això.
Efectivament. És veritat que quan hi ha una persona al nostre entorn, malalt, o quan un moment donat necessita d'aquesta sang, hi ha una onada de solidaritat. Malauradament, Carles, ja passa això, no? Que just quan estàs en el moment te'n recordes, però quan no, ho mires d'una altra manera, no dic el teu cas, però dic en general.
Sí, ja acostumo a passar això, que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Quan la veiem venir a prop.
Efectivament. Quan fa d'aquesta operació, Carles?
Això va ser el 19.
L'any 19. Ara et trobes bé, estàs bé, després d'haver passat aquest mal tràngol?
Sí, força bé. Pel que va ser, força bé.
Molt bé. Doncs me n'alegro moltíssim de que hagis estat un dels testimonis avui en aquest programa que hem dedicat tota la programació de COPE a parlar d'aquesta campanya, de la importància que té tornar a les rutines i també a la rutina de donar sang. I tant de bo entre els més joves, oi, cali aquest missatge, no? De, sisplau, doneu sang.
Sí, és potser la tasca pendent. Hauríem d'arribar a aquest jovent i que el missatge cali. Sobretot perquè ells són els que més endavant hauran de transmetre aquest missatge també. Oh. Llavors, si ells fan consciència, si ells són conscients, la feina està assegurada. Això és el repte pendent.
Doncs amb tants influencers, no?, que n'hi ha per tot arreu, no estaria pas malament que algú fes un tipus de campanya d'aquesta mena, tot i que ja sé que des del Banc de Sang i Teixits també ho fan a través de les xarxes perquè la gent s'impliqui. Fem aquesta crida perquè la sang és bàsica, és important per donar vida a gent que ho necessita. Carles, un plaer parlar amb tu, donant en primer lloc i receptor en segon lloc. I gràcies a aquesta sang avui pot estar parlant amb nosaltres, cosa que li agraïm. I sort i gràcies per la quantitat de gent que hauràs ajudat i que no ets conscient, però segur que ho has fet.
Gràcies a vosaltres per deixar-me difondre el missatge i continuar ajudant.
Una abraçada, Carles.
Igualment.
Adéu-siau.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 minibricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo un euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Set dones han mort en el que portem d'any, víctimes de la violència masclista a mans de les seves parelles o exparelles. Algunes d'aquestes dones havien denunciat prèviament i hi havia ordres d'allunyament. La pregunta que ens fem avui és si aquestes mesures, les ordres d'allunyament o les pulseres telemàtiques, són realment efectives per protegir les víctimes d'aquest tipus de violència. A la pràctica, el propi Ministeri d'Interior i experts en la matèria reconeixen que no hi ha prou recursos policials, la vigilància és inadequada i el sistema judicial també està saturat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, tot i que és veritat que un ordre d'allunyament s'ha demostrat que no és suficient, sí que és necessària, de fet, qualsevol mesura que vagi en la línia de protegir a la víctima. El problema és que és molt difícil de controlar si es compleix o no, si no hi ha altres mesures complementàries. Acaba depenent, al final, de la voluntat de l'acusat, de l'agressor. La Cristina Capuz és advocada penalista. Ella considera que l'ideal seria que hi hagués un seguiment policial o, sobretot, una pulsera telemàtica que la portéssim les víctimes i poguessin conèixer al moment la ubicació de l'agressor. Això els permetria reaccionar a elles, a les víctimes i a la policia, que també rebria l'avís i podria actuar. Però quin és el problema? Doncs que aquests aparells són cars.
Si consiguiéramos que las víctimas llevasen una pulsera telemática, en el momento en que el agresor se acerca a un radio inferior al que tiene la orden de alejamiento, primero salta un aviso a la policía. Ubican perfectamente dónde está el agresor y tres, a la víctima también le salta la alarma, con lo cual se puede ir a proteger, se puede cambiar de espacio o se puede ir a una comisaría, se puede encerrar en casa, lo que sea necesario. Por ejemplo, una pulsera telemática sería lo ideal para todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que son muy caras.
Entre la pulsera telemàtica i l'ordre d'allunyament hi ha una opció intermitja que passaria per una protecció oficial activa amb seguiment i trucades a les víctimes. Però, com en tot, diu la Cristina Capuz, falten policies.
Es verdad que una parte intermedia que podría, entre la orden de protección y la pulsera telemática, es la protección policial activa, que es cuando se hacen llamadas, seguimientos, en casos muy extremos también se les hace acompañamiento. Yo tengo alguna víctima que ha tenido que venir incluso acompañada por la policía, está escondida, ni siquiera yo sé dónde vive, pero son, vamos, muy pocas. Tengo una con pulsera telemática y otra que ni yo sé dónde vive porque está escondida.
A tot això hem de recordar que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha defensat la pulsera telemàtica. Segons diu, podria reduir els incompliments fins a un 50%, com s'ha demostrat en experiències europees com les de França o Itàlia.
Fa no gaire setmanes a Manresa un home va agredir la seva exparella i li va llançar pel balcó. En aquest cas, com en molts altres, hi havia un ordre d'allunyament que no es va respectar i que ningú no va poder evitar. Des de la Plataforma contra les Violències de Gènere afegeixen un altre factor a tot aquest debat, i és la manca de sensibilització i de formació dels agents que intervenen i els perjudicis que encara hi ha a l'hora d'otorgar una mesura de protecció.
Exacte, de fet, Catalunya és la comunitat autònoma on els jutjats deneguen més ordres de protecció. En 10 anys, només en dues ocasions es va superar el 50% de sol·licituds. La Montserrat Vilà és la presidenta d'aquesta plataforma, de la Plataforma contra les Violències de Gènere, i diu que aquesta situació deixa moltes dones desprotegides.
Hi ha partits de jutjats que el 70% les deneguen. Vol dir que una dona amb risc, perquè ja ha passat per algunes atencions, per alguns llocs d'atenció, com el SARA, com els PIATs, que són atenció a les dones aquí a Barcelona, associats a Catalunya, i resulta que arriba el jutjat i de cada 10 dones, 7 li diuen que no pot tenir una ordre de protecció. Yeah.
Falta formació, sensibilització per part dels jutges, policies i altres professionals, però sobretot recursos perquè la protecció a les dones que pateixen violència masclista sigui una protecció efectiva. S'ha avançat en els darrers 20 anys, però encara hi ha assignatures pendents.
Quan acompanyem a dones, veiem que sovint hi ha moltes llistes d'espera. Això és molt greu, perquè en casos de violència i casos de risc, això vol dir que hi ha temps a que l'altre accioni. Sí, sí. Hi ha també que moltes persones que estan atenent en diferents àmbits, no? Diuen, home, això potser són desavinències de la parella, no? O sigui, s'interpreta malament per això, per aquesta falta de sensibilització i d'ideologia.
I a tot això s'ha d'afegir l'angoixa que provoca a aquestes dones el que podríem dir violència institucional, que és l'angoixa que provoca no sentir-se ben atesa ni protegida per les administracions. I aquí, segons la plataforma contra les violències de gènere, també hi ha molta feina a fer.
I què diuen des de l'àrea de feminisme? Ens ho explica la companya Yolanda Canales. Bona tarda.
Parlem tot seguit amb la Mònica Sempere Creus, que és tercera tinenta d'alcalde i responsable també de l'àrea de feminismes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda, i moltes gràcies a tu i a tot l'equip de la COPE per convidar-nos avui.
Doncs bé, estem parlant avui de violència contra les dones i un dels aspectes que volíem tractar són dels anomenats punts lila, no? Exactament, què és un punt lila i quin és el seu objectiu?
Doncs un punt lila és un espai de referència, sobretot per rebre informació i atenció contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I l'objectiu que em preguntes, doncs el principal és sensibilitzar i prevenir, o sigui, donar informació a la ciutadania sobre tot allò que són aquest tipus de violència i com erradicar-les. I també, doncs, evidentment, atendre i acompanyar les persones que pateixin o detectin també una situació de violència.
Uh-huh. I quin tipus d'agressions o actituds masclistes es poden denunciar o atendre en un punt lila?
Doncs es poden atendre dos tipus de situacions. Les greus, que serien aquelles agressions físiques o sexuals, i fins i tot doncs, després ja passaríem a altres tipus de situacions que serien les actituds masclistes més normalitzades, com són el control, l'assetjament, la intimitat i comentaris despectius. I també es treballa per visibilitzar que les violències poden ser, doncs, com deia, físiques, psicològiques, digitals o econòmiques.
Uh-huh. Un punt lila també és un espai físic, no? Llavors, on hi ha punts liles en el cas de Barberà del Vallès? I després, si hi ha algun esdeveniment especial, també l'Ajuntament habilita punts lila? Com identificar-los, d'altra banda?
Sí, doncs a veure, nosaltres els tenim identificats, el que serien els punts liles, el que són els tipus doncs, d'espais festius, no? Estem parlant doncs, de festes majors i altres tipus de festes populars que s'esdevinguin a les ciutats, carnestoltes, bueno, tot tipus de festes populars. I després, doncs, els punts liles que anomenem quotidians, que això és una novetat, i aquí doncs, sí que estan emplaçats en diferents comerços de les ciutats i en equipaments municipals. I la seva ubicació doncs, són dos maneres, diríem. Els podem trobar d'una manera com a un estant fix o carpa, que són molt visibles i identificables, i després doncs, trobem els punts liles formats per parelles itinerants de professionals que es mouen per als espais de més afluència. Reparteixen informació i també ofereixen atenció directa.
Mm-hmm. I qui treballa o qui forma part d'aquests punts liles i, d'altra banda, se'ls dona formació? És el propi consistori qui els forma o és la Diputació de Barcelona, que també té el programa?
Sí, en relatiu als punts liles de què estem comentant, doncs és a través d'un servei de la Diputació de Barcelona i doncs treballen professionals que estan formades específicament en violències masclistes. Uh-huh. Estem parlant sobretot de treballadores socials, psicòlogues, i poden ser tant homes com dones, perquè bueno, al final tenen una formació en saber escoltar, acollir i acompanyar en definitiva les persones afectades i també doncs, saber activar els recursos municipals de què es disposa el municipi, no? El SIAT, serveis socials, etcètera.
Perquè com funciona tot? Un cop una persona arriba a un punt lila i denuncia doncs, que ha estat víctima, que sé jo, d'una agressió, estem parlant de violència contra les dones, però també pot ser, ja ho deia, algun tipus d'agressió LGTBI, com es posa en marxa l'Ajuntament o tota la maquinària de l'Ajuntament en aquest cas?
Doncs bé, primer de tot, doncs, també comentar que depèn de la situació que es dongui, el punt lila té també un espai apartat per doncs, acompanyar la víctima i escoltar-la i a veure doncs, exactament de què estem parlant. I a continuació, doncs, sabent segons la gravetat, directament des del CIAT s'activen els diferents doncs, diguem, actius, entre ells doncs, policia, serveis socials, i es posa en marxa doncs, un protocol.
Uh-huh. I com contribueixen, o com han contribuït també els punts lila, o si creu que ha estat així, vaja, a crear espais més segurs per a tothom, veritablement sí que dona com aquest plus, no? I sobretot en cas, per exemple, doncs ja ho deia, no? En cas d'una festa major, creu que això dona un cert plus més de seguretat?
Sí, sí, totalment, perquè a més d'atendre els casos, com deia, els punts lila fan pedagogia i sensibilització, perquè doncs, allà organitzen dinàmiques participatives, trenquen mites sobre l'amor i les relacions i generen un espai de debat. I això, doncs, al final empodera la ciutadania i ajuda a crear una cultura festiva més respectuosa, segura i, sobretot, lliure de violències masclistes.
Uh-huh. I aquesta pregunta igual és una mica complicada perquè, clar, de mesures poden haver-hi moltes, no? Però amb els punts lila de moment n'hi ha prou o calen potser més mesures per prevenir les agressions sexistes, sobretot en moments d'oci, no? O en punts on es pot concentrar així gent de festa. Estem parlant això de la festa major, per exemple.
Sí, sí, els punts lila són molt importants, així també les dades ho indiquen, i han tingut un impacte molt positiu. Però, evidentment, des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, doncs, també creiem que no n'hi ha prou només amb els punts, no? A les festes. I per això, doncs, Barberà del Vallès ha creat la xarxa de punts lila quotidians en comerços i equipaments, com et comentava fa un moment, doncs, per fer més visible que les violències ens poden passar en qualsevol moment i espai, no només en aquest ambient festiu on hi ha més massificació de persones.
Vostè parlava que les dades ho demostren. No sé si té alguna dada que pot reflectir que efectivament aquest tipus de mesures estan funcionant.
Home, nosaltres disposem de les dades de Barberà,
sí, sí.
I des del 2024 fins al que portem de l'any del 2025, doncs els punts lila's han atès i sensibilitzant més de 3.500 persones. Llavors, sí que és cert que la major part d'aquestes accions s'han fet en contextos festius, on hi ha més afluència de joves, i és sovint que les violències masclistes estiguin més normalitzades. Com, per exemple, només a l'última festa major d'aquest any, el 2025, es van sensibilitzar més de 1.200 persones. També una dada significativa seria que un 75% de les persones han estat dones. Però també cal destacar que cada vegada també hi ha més homes que s'apropen, i això també doncs, és clau perquè les violències al final masclistes, aquesta barbària, diguem, ha de ser un tema compartit i busquem doncs, això, el que seria la corresponsabilitat.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes dades i amb la idea de que efectivament els punts lila doncs, és una eina que funciona, no?, també en la prevenció de la violència masclista. Volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres a la Mònica Sempere Creus, tercera tinenta d'alcalde i responsable també de l'àrea de feminismes de l'Ajuntament de Barberà. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i des de Barberà doncs continuarem treballant perquè els punts lila siguin referents de seguretat.
Tirit, tirit, tirit.
La
las 7 de la tarde, 33 minutos. Seguro que te suena esta música. ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, que es tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
A l'inici del nou curs escolar dilluns vinent, l'ONG d'Infància i Educació Educo denuncia que 146.547 infants de Catalunya que necessiten una beca menjador no la reben. Segons les darreres dades de l'Indescat, a Catalunya el 34,7% de la població infantil viu en una situació de risc de pobresa i exclusió, és a dir, una realitat que afectaria uns 360.512 nens i nenes d'infantil, primària, secundària i educació especial. Com cada any, no m'agrada dir malauradament, perquè m'encanta parlar amb la directora general adjunta d'Educo, que és la Guiomar Todó. Ens hem de posar en contacte amb ella per parlar d'aquestes dades esgarrifants. Guiomar, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Moltes gràcies i també, malauradament, tornem a parlar. A Montse ens agradaria parlar d'altres coses molt més alegres, però malauradament, i tots els esforços, no?, que també volem reconèixer de la Generalitat, que cada any, des de ja en fa 3, va pujant el pressupost de beques menjador, cada curs, malauradament hem de parlar que a Catalunya el dilluns s'incorporen 146.000 infants sense beca menjador, necessitant-la per tenir i assegurar aquest àpat saludable al dia.
Estem parlant de que es queden, serien uns 4 de cada 10 que no arriben amb aquesta beca, no tenen aquesta beca?
Efectivament, són al voltant d'un 40%. Parlem d'això, de famílies que viuen en risc de pobresa i exclusió, i que, sobretot, quan fem un zoom, no?, amb com són aquests 140.000 infants, ens trobem que, sobretot, més de 100.000 són adolescents de secundària, entre 12 i 16 anys, i, bàsicament, una de les raons principals és que els centres educatius, els que van, no tenen un menjador i, per tant, encara que tinguessin el recurs de la beca menjador, no tindria no un poder tenir aquest espai. Ai. Des d'Educo, sí, ja saps, perdona, Montse, sí, no?, que sempre diem que és que la beca menjador és molt més que un plat a taula.
I tant.
És això, no? És, forma part del dret a l'educació. Per això nosaltres demanem que sigui universal i gratuït, com ho és l'educació en el nostre país.
Uh-huh. Escolta'm, estem parlant de que, malauradament, Catalunya té el preu del menjador escolar més alt de tota Espanya. Què passa? Que aquí mengem cigrons a mort o què?
No, hem de felicitar que l'esforç que es fa, no, al nostre país perquè hi hagi una alimentació saludable també té impacte en el preu del menjador, la ràtio de monitors, i això també, no, fa que els nostres fills i filles estiguin millor atesos en un espai que és important també, doncs, poder estar tranquils de que tenen el servei i la vetlla que necessiten. Aquí el que demana Educo és que, sigui quin sigui el preu del menjador escolar, no es repercuteixi en les famílies, sinó que es repercuteixi en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, perquè, insisteixo, es tracta de, per nosaltres forma part del dret a l'educació. Si nosaltres tenim educació gratuïta i universal, el menjador escolar ha de formar part del projecte educatiu del centre. Un infant entra a les 9 del matí a l'escola i surt a les 5 de la tarda o a les 3, però surt, no?, havent tingut una continuïtat en aquest centre escolar. El menjador s'hi menja i és importantíssim. El dret a alimentació és un dret, però també és un espai d'aprenentatge, és un espai de convivència, és un espai on els nostres infants estan protegits, no? I això no ho diem nosaltres com una ONG que ens centrem, no?, en les beques menjador. Ja saps, Montse, no?, que nosaltres arribem en aquells infants que queden fora, una part, malauradament, ojalà poguéssim arribar tots, no? A part d'aquests infants que es queden fora del sistema de beques, Educo, gràcies a la col·laboració de la gent que ens fa donatius, no?, i de les empreses, podem arribar, no?, a donar beques, però si no, tenim històries al darrere que ens expliquen mares, no? La Gabriela és una noia, la mare d'una nena participant en els nostres projectes, que això, que se'n fa creus que la seva filla ha passat a secundària i ha passat de tenir aquest àpat saludable, varietat, companyia, estar amb els amics, aprendre hàbits saludables, a dinar sola a casa. Això vol dir, no?, estem parlant de famílies en situació de vulnerabilitat. Bé. Ens explicava la mare de la Gabriela que no mengen peix, aquesta proteïna que els infants i adolescents han de menjar com a mínim dos cops per setmana, doncs moltes vegades es veu compromesa pel preu dels aliments. Per tant, estem parlant d'una vulneració important dels drets d'aquests nens i nenes.
Mentre no arriba, Guiomar, aquestes ajudes, aquestes beques, imagino que la Generalitat ha d'assegurar que hi tinguin accés tot l'alumnat en situació de vulnerabilitat, no?
Efectivament. Nosaltres, de totes maneres, no, posem el focus en la universalitat, i aquesta és la dada, no, i la xifra que hem calculat i la xifra que estem posant damunt de la taula avui, no, i de cara a aquest curs. Amb 1.330 milions d'euros estaríem arribant al 100% dels infants a Catalunya amb un menjador universal. Això és un 0,4 del nostre PIB. A Catalunya el PIB que es gasta en educació és un 3,9. Estem lluny del 4,2 d'Espanya i encara més lluny del 4,7 de la Unió Europea. I hem de pensar que l'educació té un poder reductor de la pobresa realment eficaç. Nosaltres, educar els nens i les nenes és un dret, el que tenen dret avui, però també és una gran inversió de futur.
I tant que sí. No vull pensar en la quantitat de nens i nenes que durant l'estiu, que sembla que la gent no mengi a l'estiu, s'han quedat sense poder tenir àpat saludable, no, Guiomar?
Efectivament, i ho vam posar damunt la taula també, no?, el juliol, posant aquesta xifra. Arriba l'estiu i, com dèiem, no?, acaba el curs i aquests nens i nenes que tenien assegurada la beca, els que la tenien assegurada, es queden sense poder tenir aquest àpat saludable. Alguns d'ells, no?, van amb organitzacions, van a casals, a esplais, i si aquests casals i esplais són assequibles per ells, no?, poden tenir aquest menjar si el servei al que accedeixen el té, però molts altres no, no? I per això a Educo demanem, entre altres coses també, no?, una prestació universal per fill a càrrec que reduiria la pobresa infantil i que ajudaria en aquestes pares i mares a les famílies, no?, a que els seus fills i filles asseguressin. Insisteixo, i el mateix passa a l'estiu, el plat a taula, importantíssim, però la calor que hi ha hagut, que hem tingut aquest estiu, horrorós. No tenir accés a lleure, no poder anar a la piscina, no poder anar a sota un pi en un parc, tot això també és una vulneració de drets, no? El joc i el lleure és un dret, i no oblidem, Espanya i Catalunya hem ratificat la Convenció sobre els Drets dels Infants, i els nostres governants són els que estan obligats a fer que aquests nens i nenes tinguin els seus drets respectats i assolits.
A mi se'm trenca el cor amb que només hi hagi un nen o una nena que no pugui menjar. Estem a ple segle XXI. De veritat, és que em treu de polleguera, eh?
Fa molts anys que parlem que a Espanya i a Catalunya un de cada tres infants viu en risc de pobresa i exclusió, i és una xifra inacceptable. Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més pobresa infantil. No sortim d'aquest rànquing i, en canvi, estem entre les cinc principals economies europees, m'atreviria a dir. Aleshores, això és qüestió de voluntat política, de prioritzar l'agenda de la infància, de posar els nens i nenes, que, insisteixo, tenen drets, en el centre. No? Hem vist com hem millorat, insisteixo, a Catalunya, els esforços que ha fet la Generalitat en incrementar el pressupost de les beques. Ara és un pressupost obert, és una partida oberta, no? Però seguim tenint mancances i que en aquests moments, no?, hi hagi 146.000 nens i nenes que necessitant-ho no tinguin aquesta beca, no? Hem de seguir treballant perquè aquesta xifra sigui zero i que i ens truquem en aquesta època pues, per alguna altra cosa.
Doncs agraeixo moltíssim que Mar Tudó, directora general de la Junta d'Educo, per haver estat amb nosaltres, per donar veu a tots aquests nens i nenes, a aquestes famílies que ho estan passant molt malament i que vosaltres des de fa molts anys esteu lluitant perquè tinguin un plat a taula i que no sigui no només el fet del menjar, sinó tot el que comporta la sociabilització d'aquests nens i d'aquestes nenes, i això forma part també de l'educació. Guiomar, una abraçada ben forta i enhorabona per la tasca que feu.
Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
Una abraçada, gràcies.
A tu, adeu.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.com.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Sé mi nuevo.
14.000 coches.
Sé mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia,
en nuestra web,
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
Richard, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las siete noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez. Momentos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que no sé. Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i sí, avui ha arrencat oficialment el nou curs escolar per alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs que ha començat en plena normalitat. Ha estat un dia de retrobaments i també un respir per a moltes famílies que podran conciliar més fàcilment. Aquest nou curs, que té el repte de millorar les xifres dels darrers informes PISA, afronta aules més complexes i també lliure de mòbils. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un inici de curs amb molts nervis, sobretot entre els més petits. Molts pares que acompanyaven els nens aquest matí a l'escola asseguraven que tenien ganes de tornar a la rutina, com explicava la Soraya, i amb ganes de saber com anava aquest primer dia, com diu l'Alexandra, que té un fill que ha començat la primària.
Sí, i excitació màxima també. Hem passat unes nits que molt emocionada estar de començar i nosaltres ja de començar també les rutines i tornar una mica a la normalitat.
Passar d'infantil a primària i, bueno, pues intentar-lo ajudar amb tot el que ell necessiti per aquest canvi tan brusc. Bueno, bé, amb ganes.
I coincidint amb aquest inici de curs, els sindicats amenacen amb una manifestació a l'octubre per reclamar millores salarials i de les condicions laborals. I divendres serà el torn dels alumnes de batxillerat i formació professional.
I Protecció Civil emet un avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. De fet, al sud de Tarragona hi ha alerta vermella per pluges intenses, almenys fins a les 9 d'aquesta nit.
Sí, està descarregant amb força ara mateix a les Terres de l'Ebre, en algun cas de forma torrencial. A Mas de Barberans, per exemple, han caigut 47 litres en mitja hora. També hi ha hagut inundacions en alguns equipaments en poblacions del Baix Camp. Seguirà plovent en les pròximes hores en aquesta zona del sud de Tarragona i també en alguns nuclis del Pla de Lleida. Al Baix Ebre i al Montsià, les classes s'han suspès a les dues per avançar la recollida dels nens. Aquí hi ha un avís, com deies, per temps violent, amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, torna a demanar sentit comú.
Que s'evitin aquells desplaçaments que no siguin necessaris, que no siguin imprescindibles, i també doncs, que s'evitin també les activitats en l'exterior. Al mateix temps, també recordant aquelles situacions per quan hi ha possibilitat d'inundacions, que s'evitin les zones que siguin inundables, que s'evitin les lleres de rius, rieres, les zones properes en aquests espais, i també, sobretot, doncs, en cas de que en alguna circumstància entrés aigua en un edifici doncs, que es pugi a pisos superiors.
Doncs haurem d'estar molt pendents de com evolucionen aquestes pluges. De moment, alerta vermella al sud de Tarragona, com dèiem, com a mínim fins a les 9 d'aquesta nit.
I el govern aprovarà demà un nou decret de càmpings que analitzarà cas per cas el risc d'inundabilitat d'aquests equipaments. Es començarà per 16 càmpings que estan ubicats en zones de risc, evidentment, i es contemplen ajudes als establiments afectats.
Algunes de les millores que es volen introduir és l'ús d'alertes primerenques en cas d'emergència i plans d'evacuació preventiva en cas de pluges intenses. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deixa clar que no és un decret contra ningú, no hi ha llistes negres de càmpings, sinó que es volen minimitzar riscos davant de possibles inundacions o incendis.
No és un decret per tancar càmpings. I vull que quedi clar, des del minut zero. És veritat que prèviament doncs sí que van sortir algunes llistes de zones de més risc. Aquest no és un decret per tancar càmpings, sinó que és un decret per garantir la millor gestió del risc d'aquelles activitats preexistents que estan en zones de risc d'inundabilitat. I, per tant, amb els instruments dels quals ens volem dotar, volem arribar a les millors solucions.
Un nou decret que preveu també instal·lar 3 nous radars meteorològics a l'Alt Pirineu per preveure amb temps suficient possibles inundacions als càmpings de la zona. El decret té el vistiplau del sector i també dels comuns i d'Esquerra.
I un nou assaig que combina quimioteràpia i immunoteràpia permet reduir les recaigudes després de la cirurgia en pacients de càncer de pulmó més habitual. És un estudi esperançador que encara s'ha de consolidar amb un seguiment durant els propers 5 anys. S'ha anunciat en el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó que s'està fent a Barcelona.
El 85% dels casos d'aquesta malaltia té molt a veure amb el consum de tabac. Demà justament està previst que el Consell de Ministres aprovi la reforma de la llei antitabac. Alguns experts consideren que arriba tard, tot i que és benvinguda, però hi ha altres coses que també es podrien fer, com diu el Bartomeu Massuti, secretari científic del grup espanyol de càncer de pulmó.
Qualsevol mesura legislativa que vagi en aquest sentit, evidentment no podem fer més que coincidir en ella. Queda molt de totes formes per fer, hi ha mesures d'un efecte més immediat com augmentar el preu del tabac i és preocupant també lo que són les noves formes de consum tabàquic.
Les morts per càncer de pulmó en dones han augmentat en els darrers anys. De fet, les morts per aquesta causa van superar l'any passat per primera vegada les de càncer de mama arreu d'Espanya.
I fins aquí la informació. Ja sabeu que en teniu més a través de cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Bona tarda.
Fins demà, que vagi bé.
I arriba la informació esportiva, 7 de la tarda, 55 minuts. Albert Díez, què tal? Bona tarda, ben trobat.
Molt bé, Montserrat, ben trobat. Què tal? Com estàs?
Doncs bé, amb ganes...
Estàs amb un color...
Sí, fosc, encara.
Hi ha gent que torna de vacances i perd el color ràpid.
Sí, no, a mi em dura.
No, jo mai l'he tingut, però tu et dura i et dura i et dura. Sí. Després enllaces amb l'època nadalenca, que tornes a recuperar, ja i és un cercle viciós, això.
Un pim-pam. Bueno, escolta'm, comencem, si et sembla, parlant del Barça, amb dues realitats molt evidents. La infermeria i el Camp Nou.
Sí, amb dos noms propis a la infermeria, entre d'altres, Gavi, Frenkie de Jong, perquè aquesta setmana torna a la Lliga, ara parlarem, ha de ser i serà, el que passa és que no sabem on, el debut del Barça a casa en l'estrena, la quarta jornada de Lliga. Però la infermeria, a veure què ens expliques, Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Doncs tres noms propis que estan ara mateix a la infermeria, a més de Valde, que estarà tres setmanes de baixa. També estan lesionats Gavi i de Jong. Gavi, podríem dir que és el cas que més preocupa perquè continua amb molèsties, no li acaben de marxar les molèsties al genoll dret, que és el que li van operar fa poc menys de 2 anys. És cert que no són el lligament afectat, el lligament extern, sinó que són a l'intern, que no li van intervenir. Està seguint un tractament conservador per evitar sotmetre's a una artroscòpia, per evitar passar pel quiròfan, i tot dependrà de l'evolució. El que sí que sabem és que la baixa s'allargarà més del previst, és a dir, que es perdrà segur el partit contra el València aquest diumenge, i també està descartat per l'estrena de Champions a Newcastle el dijous de la setmana següent, el dia 18 de setembre. De Jong no preocupa, el Barça ha enviat un comunicat on s'explica que té una mínima lesió al múscul obturador extern de la cama dreta. Per tant, és seriós dubte aquest diumenge contra el València, però la lesió és lleu i en principi estarà recuperat ben aviat.
Molt bé, gràcies, Helena. Efectivament, diumenge. Diumenge sabem que juga el Barça, el que no sabem és on. I diuen que demà, això ho haurem escoltat molt, no? Víctor Navarro, que diuen que demà és el dia definitiu.
Demà al vespre se sabrà oficialment on es juga el Barça-València de la jornada 4, el diumenge a les 9 de la nit, la quarta jornada, el primer partit del Barça com a local aquesta temporada. Després de la inspecció que hi haurà a l'Spotify Camp Nou per part d'operaris de l'Ajuntament de Barcelona. També inspecció al Johan Cruyff per part d'operaris de la Lliga. Llavors, el Barça, un cop acabin aquestes inspeccions, comunicarà on es juga. Hi ha més probabilitat que sigui el Johan Cruyff per la dificultat d'entrar un mínim de 27.000 persones al Camp Nou i amb tota l'operativa que fins dimecres no podria activar-se. També el Barça haurà d'informar qui pot anar, si abonats de Montjuïc, si socis, si entrada general com van fer el Trofeu Joan Gamper i com podrà fer-se aquesta distribució. Però el Barça demà al vespre ja informarà oficialment on es juga el primer partit de la temporada a casa.
Val, gràcies, Víctor. Fa tota la pinta que serà el Johan Cruyff, però també és cert que amb aquest Barça tot és possible, bàsicament perquè si passeges no és només el tema del Camp Nou, és de tots els voltants i el tema de seguretat i dels accessos, però vaja.
Efectivament. Bueno, deixem el futbol per parlar de bàsquet perquè tenim cara i creu al Barça.
Sí, mira, la cara és que ha recuperat avui a dos dels internacionals que va tenir la selecció espanyola a l'europeu, que són Billy Hernán Gómez i Joel Parra, que ja estan de pretemporada amb el conjunt blaugrana. La creu és que un dels altres internacionals, com és Darío Brizuela, que es va lesionar el dijous de la setmana passada, l'últim partit, l'eliminació d'Espanya davant Grècia a la fase de grups, doncs està de baixa per lesió. Avui ha confirmat el Barça que és una lesió als isquios de la cama dreta, que no és una lesió greu, però que el conjunt blaugrana, en aquest cas, no vol córrer riscos i, de moment, Brizuela no disputarà el segon partit de preparació, que és el divendres d'aquesta setmana, el dia 12, davant el Bàsquet Girona, que està fent un projecte molt i molt xulo, molt i molt il·lusionant.
Bueno, il·lusionat i il·lusionats tots amb Carlitos Alcaraz, que és el nom del dia.
Sí, és el nom del dia, perquè fixa't, té 22 anys, eh? Qui els tingués? 6 Grand Slams. L'últim, el US Open. Imagina't, una final davant Sinner espectacular. És el nom del dia aquí, allí, i tindrà també el temps que està tenint, temps oportú, durant tota la programació d'aquesta casa i també el partidazo de COPE. 22 anys, jo t'ho he dit? Sí. Ha guanyat el US Open, eh? 6 grans slams, eh? Increïble.
I ha sentit bé el tall de cabell. Per cert, els germanos Márquez, que també ho han fet molt bé aquest de setmana.
Ah, Montmeló, a més, que teníem una de les grans proves del calendari.
Efectivament.
Tingut de tot, eh?
Albert Díez, ben trobat i...
Gràcies, Montserrat, quin color portes, eh?
Gràcies. Oh. Ho deixem aquí. Demà tornem a la linterna i ara Àngel Expósito. Salutacions de guitarra per la Montse Rodríguez. Adéu-siau.